Pràcticament 9 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el nostre consell de sàvies i savis, el Lluís Crut, l'Henry Roig, l'Emilio Sande, avui amb la nostra convidada, la Mònica Jiménez, experta, doncs, evidentment, en la temàtica que estem tocant, molt interessant, alhora que complexa, que és les addiccions, L'addicció, les addiccions, etc. Hem parlat de moltes coses, ja han sortit dades, reflexions... insisteixo, és molt, molt interessant. Jo estava pensant en aquella dita que diu totes les masses piquen, i d'aquí potser ve allò de que hi ha gent que diuen, bueno, mentre no em passi amb això altre, potser no n'hi ha per tant, no? Amb això de totes les masses piquen, però és clar, això em fa pensar, ho dic per encetar la segona part d'aquesta tertúlia, això em fa pensar en que no sé si fins a quin punt hi ha categories d'addiccions, perquè quan parlem, quan surt el mot addicció, totes i tots normalment pensem en les coses més potents, com són l'alcohol, les drogues, fins i tot el sexe, etc. Però hi ha gent addictiva a la feina, hi ha gent addictiva, no em facis dir, al cinema.
A les compres.
A les compres, fins i tot, per què no, a coses que podem confondre amb el lleure, no? I és addicte allò, una frase així una mica tonta, és addicte a llegir. I dius, home,
és una addicció molt sana.
És una addicció sana, és cultura, però resulta que aquella persona es lleva pel dematí amb un llibre i se'n va a dormir amb el llibre i encara... I...
Em fa l'efecte que la Mònica poca gent d'aquesta ha trobat.
Sí, escolti...
M'agradaria ja que el Mònica digués, escolta, que és que llegeixo massa, dirà, bueno, pues
jo... És que tinc addicció a llegir, no? No, és un exemple, que amb el sentit de les categories... Bueno, parlem de les categories?
A mi, aprofitant el peu que em dones, és l'ésser humà necessita desconnectar.
Clar.
I l'addicció, entesa com tenir que fer un abordatge, implica anar a desconnectar en un sumum que es diu colocón. Llavors, està massa enfocat a una sola cosa que de sobte et permet sortir de tu mateix. Necessitem desconnectar de dues circumstàncies, de la pròpia, és a dir, del nostre propi cervell, i de l'aliena, del context.
Sí.
I això la gent ho fa de moltes maneres. I a vegades de maneres una mica més excessives. Però hi ha realitats que amb la comunicació externa es poden regular millor. És a dir, si tu estàs molt ensimismat en els llibres, o ensimismada, i en termes de context, de la teva pròpia família o qui sigui, et diu, tu, anem a fer això. Deixar un llibre és molt més fàcil que deixar la coca. Vull dir, perquè no altera. No? O sigui, les addiccions tenen a veure amb una alteració real d'una part del cervell i que hi ha tota una connotació que té a veure amb les substàncies provoquen el colocón perquè són psicoactives, es provoquen la percepció de la realitat. I això no ho fa tot. Vale? Ho fa algunes realitats en la conducta, el sexe, per exemple, es regula, igual que el menjar, es regula pel mateix nucli que serà alterat per les drogues. I per això hi ha unes connotacions que són diferents en aquestes dues conductes, per exemple. Vale? Però això no es dona en el llegir, això no es dona... Jo és que necessito anar a jugar a bàsquet cada cap de setmana una estona amb els col·legues o a fer l'altre amb les meves amigues, perquè això em permet o jo mateixa, jo sola, fer l'altre. Això no està alterant de la mateixa manera.
Es pot confondre amb una obsessió, digue-li.
O que a vegades desproporcionem. Les persones tenim aquesta tendència també. Hi ha una realitat que és humana i també la realitat humana en el context actual. A vegades desproporcionem. Amb una situació social i real on tot és més pressionador i l'angoixa està més pujada en mitja per tothom, hi ha una tendència més necessària a desproporcionar cap a altres coses perquè necessito marxar. Però no tot acaba provocant el mateix ni arrasa de la mateixa manera.
Jo voldria preguntar-te una cosa. Que ens fessis una mica de... Que ens fessis rumiar, que carai, que ens fessis rumiar envers el tema de l'acceptació social de les drogues entre cometes, legals o sense cometes, perquè n'hi ha de legals i n'hi ha d'il·legals. L'acceptació social amb les drogues legals és molt més ampla, i jo fins i tot et diria, depenent d'on, geogràficament. O sigui, aquí, tradicionalment, un home borratxo s'ha vist malament, i et puc garantir que Astúries no tenien la mateixa percepció.
La gent del nord, no?
Doncs sí, perquè tenim família allà a Astúries, per això te'n puc parlar del
o
tema
a Suècia,
aquest.
O a Suècia.
O a Suècia.
Bueno, al final... mira, estàs parlant de l'alcohol i ja aprofito el fil i ho enllaço. Al final aquesta acceptació social fa que, per exemple, l'alcohol sigui la droga que té un silenci clínic més ampli. I un silenci clínic significa, des del moment que començo a consumir una droga, fins que desbordo de manera patològica i tinc que anar a demanar ajuda amb una mica de sort, perquè hi ha gent que no hi arriba. Precisament perquè hi ha una acceptació que és social, la gent va perdent-se en la lògica de lo que a mi me passa no és tan raro. Perquè si miro al meu voltant...
Aquell també.
El context social permet no, que les addiccions, l'alcoholisme, sigui, s'acaba moltes vegades reparant massa tard. Vale? És a dir, quan la destrossa és massa gran. I aquests permisos socials, aquí, per exemple, Barcelona és un puesto molt concret on el cannabis està molt permès.
Sí.
Vale? I això fa que la gent pensi, i en relació als fills i les filles, que fumar-se un porrito tampoc no és per massa. ¿Vale? Quan és una de les drogues que provoca i protegeix, també està la cultura canàbica, no? Que intentant posar salubritat perquè és una planta, cony, i la cocaïna també.
Clar.
Vull dir, no sé, hi ha lògiques...
No, que, i el julivert mi... també, vull dir... El...
Sí,
no, escolta...
És una qüestió natural. I que té efectes que són positius, vale? I totes les drogues, no s'ha de mesurar sobre com impacten positivament, sinó quin és l'impacte negatiu. Fa molts anys enrere, s'utilitzava la cocaïna per fer xarops pels nens, fins que van poder veure, no? I bases d'heroïna, fins que van poder veure que hi havia nadons que tossien sense tenir tos. Pues vale, que els se beneficiaven, perfecte, però és que els perjudicaven de més, no? Aquí a Catalunya, per exemple, dic, i sobretot a la ciutat de Barcelona, hi ha un permís social per anar amb un porro per la vida, hi ha una connotació molt important, perquè el cannabis, per exemple, que té una doble via, és una droga que tranquil·litza l'angoixa, vale? Perquè és un depressor, però és un al·lucinogen, per tant és una porta a la psicosi. I nosaltres tenim molt jovent que els brots psicòtics ha sigut el que han viscut durant la seva adolescència. Llavors, clar, què passa perquè tu fuma un porro i no és més sa que el tabac, és que ni de les dues coses tindria que estar passant.
I què et anava a dir? Una pregunta, com s'aborda? Clar, tu t'arriba una persona amb un problema, el que sigui. Quina teràpia fa aquesta persona, no? Vull dir, quin tractament fa una persona que ve al vostre centre?
Allà en el centre, el primer que fem és rebre a la persona i avaluar en quin punt es troba, quin és el tòxic estrella que està alterant la seva vida i quin és el seu context, ¿vale? És a dir, si té parella, si no la té, si té nadons, si els fills són grans, si són petits, si està treballant i pot sostindre la feina. La nostra filosofia al centre és no intentar interrompre el que les drogues no han trencat encara. És el primer que dissenyem és el procés, que estigui més naturalitzat. Ens sortim una mica de la lògica d'anar directament a ingressos perquè el yonqui no pot estar per la calle, trenquem aquestes lògiques, no? És intentem naturalitzar més. Perquè la realitat és que moltes persones, aparentment, que mai s'haguessin pensat que desenvoluparien una addicció, la desenvolupen, i intentem no trencar la rutina de la vida ni apartar la gent de les seues famílies. Per exemple, si rebem un home on els fills són massa petits i anem a provocar ingressos quan poder no fa falta, la càrrega passarà sobre aquella dona. Sí. Llavors, el que estem és descompensant per gènere per una dona que no està directament al centre. No? Llavors, dissenyem des d'allà. Es posem totes les teràpies que siguin imprescindibles però que permetin ser grau de vida. Fem un compromís que és doble. Nosaltres adequarem el procés, però tu t'has de comprometre on està. El nostre centre és un tractament, és un ambulatori d'alta intensitat. Vull dir, la gent ve, si no cada dia, quasi ve cada dia i si no, diverses vegades per setmana. I la combinació és teràpia grupal, que està, fa molts anys que això està demostrat científicament, que és el que millor va per poder pair una part de les addiccions, per interioritzar una part. Això, l'any 1936 ho demostrava el naixement d'Alcohòlics Anònims, i d'allà és la ramificació de com després la ciència ha certificat això i després s'ha anat impactant. Però després és molt important entendre que hi ha una part que és transversal, que es pot tractar en grup, però després hi ha una part que és molt individual. És qui sóc, quines capacitacions tinc i quines no, del sistema familiar del que provinc i què m'ha passat en aquesta vida, marca la diferència entre totes les persones que pateixen addicció. I allà entra la teràpia individual, entra la teràpia de parella pròpia i personalitzada, entra la teràpia de família, qualsevol tipus de... I anem, llavors fem un pack, comencem per aquí. Faràs totes aquestes coses durant totes les setmanes i anem ajustant fins que et posis bé.
Per què no dones dades per poder contactar amb el vostre centre?
Perquè ara m'enxampes. Sí,
no, on esteu? On us poden trobar a internet?
La pàgina web, manera de contactar.
És la que et donaré, perquè si em demanes el telèfon no me'l sé perquè no em truco.
No.
I penso que això també és un problema que tenim amb els mòbils. El centre es diu Centre Terapèutic Gena, som a Esplugues, a la plaça Jacint Benavent número 7, just davant del centre comercial Finestrelles, i la web és així, cgenesplugues.es. I allà estan totes les nostres dades. No. El primer per poder contactar amb nosaltres és utilitzar els telèfons que estan a la web, fer una trucada i demanar una primera visita, que sempre és gratuïta. I és gratuïta perquè el primer que s'ha de fer és avaluar. O sigui, i allò no té més a veure. Sí. I des d'allà pues, es fa una proposta o es comunica, mira, això que t'està passant no és tan greu i no fa falta, o el que sigui.
Molt bé, Lluís.
Algunes addiccions... sembla que són... L'origen és una forma d'automedicació per intentar pal·liar alguns símptomes d'una condició de base. Per lo que has dit, feu una mena de tractament bastant individualitzat i adaptat a cada individu, però la part aquesta de tractar l'origen del problema, com ho orienteu?
Bueno, és que durant aquest propi procés es va donant, per exemple, hi han bases, que és que hi ha una patologia que és prèvia, ¿vale? I això es diu patologia dual en la intervenció en drogodependències. És això, fins que no passa 6 mesos del període d'una persona que està neta, perquè l'addicció fa un viatge en l'alteració anímica, en l'alteració del raonament, fa un viatge i no podem discriminar al principi si hi ha una altra patologia, ¿vale? Llavors, a vegades a la base el que hi ha és una altra patologia i l'ús de drogues ha aparegut per poder compensar. Us ho explico una vegada fàcil. Persones amb un trastorn obsessiu compulsiu, no? On la rumiació sigui molt, molt desconnectar el cervell és una necessitat, ¿vale? Llavors, si es pot arribar a les adolescències, fumar-se un porro i pensar, hostis, ¿vale? Ja puc estar millor amb mi mateix, no? I això serà un predisponent que farà un engranatge que linkarà i acabarà allà. Llavors, això, per exemple, discriminar si hi ha una altra patologia, necessitem 6 mesos d'anar fent fins que tota la part més de les addiccions es calmen i les sensacions de les cravings es calmen i des d'allà podem discriminar. Però anar a l'origen anem sempre, perquè dintre tant de la teràpia grupal com de la individual com de la intervenció de família i de parella, sempre estem anant a la base i anant amb les persones, anant trobant on està. L'addicció és un procés traumàtic. Ningú vol ser addicte de gran. L'addicció no es pot, no pot estar mirada mai com ets una viciosa o un viciós, perquè ningú vol acabar allà.
Clar.
O sigui, no és el lloc on viure bé, ni on, no és un lloc de festa contínua, és un lloc de patir, de solitud. Vale, llavors anem mica en mica, vale? Anem primer a atendre el que venen a explicar-nos que és el que m'ha passat avui i mica en mica anem, vale? Baixant capes, dissenyant intervencions perquè puguin parlar doncs, de la seva família, de les pèrdues que hagin pogut tindre i anem endreçant una mica doncs, el dolor de base, allò que no és sostenible i que he necessitat anar apartant de mi i que les drogues al final doncs, m'han arrasat.
No sé si els casos més agreujats deuen ser aquells que trobar una persona que és addicta a ser addicta, és a dir, no tan sols una sola addicció, sinó que vàries. Hem vist de vegades gent que dius és capaç de beure el que vulgui més, és capaç de drogar-se, és capaç de... És a dir, s'agafa qualsevol addicció i de vegades fins i tot a vàries al mateix temps, oi? Sí.
Bueno, en el consum, el policonsum és molt habitual.
Clar, el policonsum, exacte.
Gent que sigui d'alcohol i de coca o que... gent que sigui d'alcohol i de joc, vull dir, és una cosa com molt habitual. Que hi ha persones que de base tenen una tendència molt clara, vale? Que de veritat tenen... això hi ha una especialista que m'agrada molt, és la directora del NIDA a Estats Units, que es diu Nora Volko, que ha fet moltes investigacions i que diu hi ha persones que tenen de base el sistema límbic que regula el plaer hiposensible. Si tu el tens hiposensible, significa que has d'anar molt al límit per notar la vida.
Sí.
Pues això, si ja està de base, això, com eren les mares, sobretot les mares, diria els pares, però perdoneu-me, però no sempre es rem. I em diu, no, és que ja de petit, ¿vale? És que no havia... Todo al límite, i todo al límite, i todo al límite. Bueno, pues això és tenir una personalitat, clar, no?, amb una tendència més addictiva. I hi ha persones que és això. Però jo et diria que el que més trobem avui dia, les addiccions femenines és molt interessant perquè els casos d'haver patit violència de gènere en concepte ampli, ¿vale?, i violències, es dona com en, jo què sé, diria el 100% dels casos. ¿Vale? I això explica molt el quadre de l'addicció femenina. Sí. ¿Vale? I a les addiccions masculines és un 50-50. A vegades hi ha patologia dual de base, a vegades hi ha vivències molt concretes i a vegades hi ha personalitats molt riscoses. ¿Vale? Llavors des d'allà pues has desenvolupat les addiccions.
No, bé.
Hi ha una cosa que no tot és dolent, vull dir, perquè si no a vegades pot donar la impressió a l'audiència de que hòstia, la que està caient, no? Bueno, pues hi ha dades que bueno, que reafirmen el que no tot va pitjor, sinó que hi ha coses que van millor. Per exemple, un cas que podem parlar aquí és l'heroïna que va a la baixa. Vull dir, hi han hagut 1.263 casos, que és un 9% del total de sol·licituds de tractament, i és el percentatge més baix històric, però representa el 63,6% de les morts per sobredosi. Vull dir, tot i que va baixant, vull dir que no ens refiem, perquè és més de la meitat que d'aquestes morts. I llavors, doncs, els diferents consums van a la baixa i alguns que van, llavors, a la... És allò que comentàvem abans fora de micròfon.
Les addiccions, el consum de drogues es mou, i es mou històricament. Vull dir, hi ha una època, jo penso que en aquest país, la mirada sobre la heroïna, va haver una generació sencera, per no dir dos, que va ser arrasada per això.
I tant.
Vale? Sí. I després, aquesta mateixa realitat va generar certes consciències i va generar que les generacions següents estiguessin més apartades de l'ús d'aquesta droga, perquè va generar un impacte.
I tant.
Vale? De veure a la gent pels carrers, vale? La gent amb les xeringuilles, la gent morint, vale? Perquè és una droga que té una perillositat X, vale? I un potencial d'addicció X. Però es mouen cap a altres cantons. Vale? Segurament aquesta dada baixa i altres pugen.
N'hi ha una que deu pujar molt.
Altres pugen.
Com es diu, el fentanil, o com és això...
Els opioides, de moment, vale? És una cosa que als Estats Units és una brutalitat.
Està morint la tira de
gent. I aquí, de moment, jo diria, no fa massa vaig participar en un estudi que s'estava fent com a especialista, hi ha una cultura farmacèutica que nosaltres no tenim igual. Vale? I això, amb una mica de sort, ens preservarà. Tot i que estigui per allà, perquè tot arriba i la gent tot ho vol provar perquè som... hi ha una cultura farmacèutica que als Estats Units va promoure i provocar tot això, que aquí, al nostre país, això no va per aquí, vale? I amb una mica de sort, però això també està sent una dada, vale? Que també és preocupant en el sentit de que hi ha tota una medicalització, uns medicaments que tenen una base opioide molt potent i molt perillosa, que estan receptant-se o utilitzant-se pels quadres de dolor i tenen un potencial d'enganxe molt bèstia.
4 minuts i ho haurem de deixar-ho aquí.
Bueno, espera, que jo...
4 minuts i ho haurem de deixar-ho aquí.
Ràpidament,
ho dic perquè anem enfilem.
Bueno, mira, la taxa de tractament de la drogodependència és del 18,1 per cada 10.000 habitants. O sigui, una dada. I el temps d'espera mitjà per iniciar un tractament és de 31 dies, això és la mitjana.
A la sanitat pública.
Sí, estem parlant que són les dades que us comentava jo i la font. I després hi ha una pregunta que no puc deixar de fer-la, que la faig sempre a tots els convidats, i és: la truita de patates amb ceba o sense?
Amb ceba.
Jo crec que això també és una addicció, no?
No? En certa manera. Segurament, però de les bones que parlaven abans.
No, és que clar, el temps és el que tenim i és molt interessant, però esclar, és que tot passa. Jo, la pregunta punyent que anava a fer era si l'addicció entesa com a malaltia, potser perquè així la qualifica la llei o els experts, si això en realitat ens criminalitza o no. És a dir, amb un addicte se'l converteix en criminal o no? La llei com l'hauria de tractar, doncs, si és una malaltia? Pregunto.
La llei la tracta com una malaltia. O sigui, vull dir...
Però entenem què vull dir. De vegades gent que es droga i que fa el que sigui i que necessita, doncs, a fer algun delicte per tal de poder-se pagar aquella addicció, evidentment acaba criminalitzat. Això és evident, però una cosa porta a l'altra. Fins a quin punt la llei hauria d'entendre que aquella persona està malalta i que potser...
La llei el que entén és si estàs...
Pregunta punyent, clar.
Si les qüestions de drogues estan interferint d'aquesta manera perquè estàs malalt, on està el teu tractament? Vull dir, quan tu vas des d'un tractament a un judici, això té un valor.
Això té un valor.
I la gent atenuant, no?
És un atenuant. Clar. Però clar, la llei el que no contempla és tens una problemàtica i no et responsabilitzes i continues atenent la problemàtica des d'estar impactant socialment a través del delicte. Però la llei sí que ho contempla.
Tinc una dada.
Va, Emilio, la dada que marxem.
El 55% dels delictes penals estan relacionats amb el tràfic i el consum del cannabis.
Aquí està. Doncs interessant la dada i la deixem aquí. Deixeu anar els titulars ràpidament, si pot ser.
Doncs mira, sí. Jo els diria que molts ànims, perquè tenen molta feina per davant, no? I que és molt important que hi hagi gent que vulgui dedicar-se a això, que entenc que és una feina complexa i que a nivell personal deu afectar bastant també, no? Mantenir l'equilibri passant totes les coses que vas veient, no?
Lluís Cruz, el teu titular.
Una persona que està ficada en aquest pou pateix molt, com ens ha dit la Mònica, i hi ha una oportunitat de sortir del pou. Aprofita-la, tornarà a la llibertat.
Miliu!
Drogues no, gràcies.
Bé, no sé si tu vols deixar anar un titular, Mònica, també.
Jo dic dues coses. Una d'elles és que si és una malaltia molt agraïda, que si la tractes vius molt bé, i hi ha aquesta possibilitat. I la segona és moltíssimes gràcies, perquè si no posem veu mai arribarem on hem d'arribar. I jo estic molt agraïda de que avui hagi pogut estar aquí amb vosaltres.
Doncs
nosaltres també t'estimem, eh?
Gràcies a tu, a Mònica Jiménez, per tot el que ens has explicat, i ha estat molt, molt interessant. Jo sempre deixo anar també un titular, potser una mica més en plan conya o no, però vaja, addiccions no, però el que sí que no deixarem mai de ser addictes és a la bona ràdio amb bona gent com vosaltres. I sempre acabeu amb una cançó que trieu i que, bueno, defineix o ajuda o embolcalla el que ha estat el debat d'avui. No ho sé, Henry, que hem triat, o Lluís, ens ho recordeu? L'Eric Clapton, potser?
Eric Clapton, Cocaine.
Cocaine, doncs això, que moltes gràcies, Lluís, Henry, Emilio i, evidentment, Mònica, que vagi molt bé el cap de setmana i que properament hi tornarem. I amb un 3 i no res ens hi posarem, doncs, amb la partitura de la República, també. Que vagi molt bé, gràcies, bon dia.
Gràcies, vinga.